migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Caos que ferroviari que tenim a Catalunya no és, concretament ara, metropolitana de Barcelona, en aquest cas, que a vegades tenim aquest defecte de confondre una cosa amb l'altra, és important per volum d'afectació i a tot el percentatge importantíssim de població la que està afectant. És aquesta avaria a la senyalització automàtica a Gavà, que està afectant a tota la R2 Sud. No és la primera vegada que tenim un problema d'aquesta tipologia. Bé, parlarem d'això aquí a migdia, però, si em permeteu, estem parlant d'una urgència, d'una qüestió que clama al cel, d'una qüestió i una arma política que s'està utilitzant d'una manera que els ciutadans no mereixem, de cap de les maneres. Estem parlant de que des de que es va liberalitzar la situació del transport ferroviari, és a dir, que ara hi ha moltes companyies que poden utilitzar o poden oferir serveis, no? En aquest cas, en Rodalies només està Renfe, però en l'AVE, a l'alta velocitat, hi ha diverses companyies que estan oferint aquest servei, sobretot a la ruta de Barcelona i Madrid, no? Aquest és l'exemple d'aquesta liberalització. Però les vies, la infraestructura, això és una altra cosa, és una altra companyia, això és públic. Això és públic. Això és Adif, que és una empresa pública, igual que Renfe, en aquest cas, diferents, però públiques, que són les encarregades de tot això. La pregunta és, sense una infraestructura ferroviària, ja no dic ampliada, dic moderna, dic renovada, quantes avaries o incidències com la que hem vist o les que estem patint podem tenir? Pot ser un incendi, pot ser un llampec, pot ser, no sé, qualsevol cosa que pot passar. Que pot passar. Però és una d'aquestes gotes que dius, ostres, tenim una infraestructura ferroviària que possiblement cal mimar-la una mica, cal netejar-li la cara, cal actualitzar-la. Tenim una infraestructura que baixa. I la pregunta és aquesta, quant de temps tornarà a passar fins que tornem a tenir una avaria com la que estem tenint, que està paralitzant o està creant molts mals de caps. I estem parlant d'una qüestió cabdal. I quan parlo de la qüestió cabdal, parlo d'entrades i sortides a Barcelona. En una situació i en una època en la que possiblement el que volem és que el cotxe es quedi fora de les ciutats, hi ha només un transport fora, en aquest cas parlo de Barcelona, de les grans ciutats, que ens ajudarà, i és el tren. És el tren. El transport públic a Barcelona funciona molt bé, podem dir que funciona molt bé, parlo de bus, parlo de metro, funciona molt bé, però de fora de Barcelona, si no tenim tren, què tenim? El bus? El tren és el transport de masses per excel·lència, i veiem cada cop més, malauradament, que la infraestructura està vella, necessita una inversió que mai ha arribat. I és un exemple més del que tenim. Avui parlarem d'això, d'infraestructures ferroviàries, principalment, a Catalunya. Parlarem de seguida, en una estona, eh? Soc el José Miguel Cruz, i això és migdia, COPE Catalunya i Andorra. Aquesta tarda és possible algun ruixat aïllat, per dir alguna cosa conforme pluges, entre feble i moderat, però això serà al nord de la Vall d'Aran. A la resta, doncs, res. En qüestions de pluja no parlem de res, una situació molt estable i calor. Temperatura màxima similar en general i cap a ponent, cap a terres de ponent, fins i tot estem parlant dels 29-30 graus. Aquesta és la situació de cara a aquesta tarda. Actualitzem la situació a la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs, a veure, aquesta hora la circulació es manté encara més o menys estable. Bé, cert que hi ha alguns punts amb retencions. Recordem el tram afectat per obres a la Nacional 2 a Tordera, on es dona pas alternatiu. Hi ha aturades ara ja més puntuals en els dos sentits de la marxa. En aquesta zona, en aquest cas, la carretera GI-600, també a l'altura de Tordera, hi ha un tram amb retencions, especialment en sentit Tordera, en sentit Fogars. I d'altra banda, pel que fa al volum de trànsit, es va notant ja un increment ara al migdia de divendres a punts habituals, com és la C-17, al punt de Parets, en sentit Vic, o també les dues rondes, en el cas de la litoral, entre Gran Via i Bon Pastor, en sentit Besòs, també a la zona de Pola Nou, Barceloneta, sentit Llobregat, i en el cas de la ronda de dalt, des de Sant Gervasi fins a Vallcarca, també en sentit Besòs. És tot, molt bon dia.
Bon dia, Eduard, moltes gràcies, bon cap de setmana. Sí.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I què passa amb les normes? Les normes és això que serveix perquè la nostra convivència sigui civilitzada, per dir-ho d'alguna manera, ordenada, no? Per respectar-nos els uns als altres. Arriba l'estiu, arriba el turisme, el punt àlgid del turisme, rebrem milions de turistes a Catalunya, som tota una potència, Espanya en general, Catalunya, Balears, Canàries, en particular Andalusia, i clar... amb tota l'activitat aquàtica al mar, doncs hi ha moltes activitats que es potencien, no? Parlo de, per exemple, lloguer de caiacs, per posar un exemple. Lloguer de motos d'aigua, per posar un altre exemple. Entre activitats submarines, etcètera, etcètera. Però, atenció, atenció, aquí hi ha normes. Hi ha normes que a vegades, quan tu vas a llogar un caiac, l'empresa que te'l lloga per anar no sé quina cala, no sé quin lloc, no t'explica totes les normes que has de complir en cas de, per exemple, creuar-te amb un vaixell, o un submarinista, o una moto d'aigua. Atenció amb tot això. Yolanda Canales, com estàs? Bon migdia.
Bon migdia. Que es diu també, no?, que les normes estan per incomplir-les.
Això sí,
diu...
aquí tenen un pla per no complir-lo.
Exacte. Doncs bàsicament això és el que es fa. I efectivament, ara que estem en plena temporada turística, que anirà més, i qui no ha anat a la platja, efectivament, hi ha anat a llogar alguna embarcació o motos d'aigua per passar una estona. Doncs efectivament, hem de parar molta atenció perquè no atropellem o no posem en perill algú que està fent alguna activitat aquàtica. O sigui, estem parlant de pesca submarina, d'snorkel, d'apnea o de qualsevol altra activitat. I perquè es pari atenció en aquesta problemàtica, s'ha posat en marxa una campanya que es diu Sota la boia hi ha una vida. I és que precisament la boia, amb la boia es fixa la posició on està un bussejador o qualsevol persona que, com dèiem, estigui fent una activitat sota l'aigua. No vol dir que estigui exactament sota, sinó que està pels voltants.
Està al voltant, 25 metres com a màxim.
O 50, fins i tot. En realitat, sí? El que es recomana és 50 metres. Per si de cas, deixar 50 metres. Però quanta gent coneix això?
Ningú. Jo m'he assabentat quan anàvem a fer l'entrevista, per preparar-nos l'entrevista que farem, doncs m'he preparat i no ho sabia, jo no ho sabia.
Doncs precisament...
Mira, que som molt de platja, però no ho sabia.
Doncs aquest és un dels problemes, no?, que anem a llogar a aquestes embarcacions i sovint desconeixem doncs la normativa, desconeixem, i tampoc no ens l'expliquen.
Correcte.
I això que provoca que hi hagi també incidents, molts incidents, sobretot durant l'estiu, amb embarcacions que s'acosten a aquestes persones que fan activitats subaquàtiques. Llavors, des de la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques, recorden que de la mateixa forma que la societat té força interioritzat que quan ens trobem un ciclista a la carretera hem de mantenir una distància de
metre i mig,
doncs al mar també, per motius de seguretat, hem de fer el mateix, no un metre i mig, sinó 25-50 metres quan veiem una boia. Però clar, igual al mar, com no ens poden posar carrils, que de vegades això serveix com a orientació, però bueno, que en tot cas hem de tenir... Ara ja ho sabem, els nostres oients
són
ja ho saben.
Metres, sí, agafeu.
Quan vegin
sí.
una boia, i que també hi ha banderes, eh? Si tenen una bandera vermella vol dir que hi ha una persona que està fent una activitat aquàtica pels voltants, i si és una bandera blava, bueno, per exemple, això vol dir que és una activitat en concret, en aquest cas pesca submarina. Així doncs, es demana la col·laboració de totes les entitats relacionades en el mar i el sector nàutic, ports esportius i comercials, les confraries, empreses de lloguer de motos d'aigua i embarcacions, acadèmies també de titulacions nàutiques o escoles de vela o surf, per tal de fer difusió d'aquesta campanya i, sobretot, aquestes normes, no?, de mínimes normes de seguretat, perquè entre tots, de forma individual, i també les entitats, doncs s'aconsegueixi més seguretat al mar, sobretot per a aquestes persones que estan fent aquestes activitats.
Si és una llanxa, habitualment el patró de la llanxa ha de conèixer aquestes normatives perquè hi ha una formació darrere. Però, per exemple, si ets un turista que va, com a mi m'ha passat, que he llogat un caiac, a mi ningú m'ha explicat res.
Una moto aquàtica, que fa molta gràcia.
O allò dels pedals, un patinet d'aquests, no, ningú t'explica. I també pot passar un accident d'aquest tipus.
I te'n pots anar, o sigui, més enllà, molt lluny, perquè aquestes persones que fan les activitats aquàtiques no poden estar, per exemple, en zones de bany o en zona de port. Mm. Però el problema no el tenen ells, el problema és la gent que això que lloga aquest tipus d'embarcacions i que se'n van més enllà. Doncs que vigilin, perquè, bueno, perquè n'hi ha, sobretot ara a l'estiu, com dèiem, hi ha molts incidents.
Mira, tenim al telèfon precisament a un federat de pesca submarina, es diu David Martínez. David, bon dia, benvingut.
Bon dia, un plaer.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, d'entrada, comencem. A tu t'ha passat alguna vegada, primer, com et fiques al mar? Quin equipament portes habitualment?
A veure, jo habitualment el que utilitzo és el neoprè, jo faig pesca submarina, la boia amb la bandera reglamentària que és la blava, en el meu cas. També dic que no és obligatori portar la blava, també pots portar vermella, però nosaltres portem les dues per si un cas. Uh-huh. I res, amb els fusells, ploms, aletes...
La bandera blava i vermella, què signifiquen aquestes banderes?
Doncs mira, la bandera vermella és que estan fent activitats aquàtiques. El cas de la bandera blava és com més específica per la pesca submarina.
D'acord. D'acord.
Que és en apnea.
D'acord, entenc. Llavors, tu has senyalitzat que allà estàs tu, no?
Sí.
I t'ha passat alguna vegada alguna cosa? Vull dir, quan comencem i quan es fan aquest tipus de campanya és perquè aquestes coses passen, no? És per sensibilitzar. Què t'ha passat a tu?
A mi, mira, per exemple, a nivell de controls, nosaltres sí que és veritat que... Però a nivell personal nostre tenim més control a nivell policial de demanar-te a la federació el permís, etcètera, etcètera. Però sí que trobo que, sobretot a l'estiu, amb el turisme, o no s'expliquen més les normatives, o no es tenen en compte, o el desconeixement de la gent, o les imprudències.
Mm.
I, bueno, jo he viscut algunes situacions que ve a bastant risc.
Per exemple, clar, quan veig que aquesta normativa a l'estiu es relaxa perquè estic entenent, quina situació de risc has viscut tu? Si haguessis doncs, escollir una, quina escolliries?
La pitjor per mi va ser un estiu a la zona de Begur, que em vaig ficar amb un company.
Mm.
I res, estàvem al costat de la boia, però al costat, no això d'una miqueta separat. No, estaven gairebé a sobre d'ella.
Mm.
I va passar primer un turista que li van donar com un call aquí de més. A mi em van donar un cop al cap i a la cama. Al meu company a l'esquena. Però és que després ens va passar per sobre una moto aquàtica.
Carai.
Així que va ser de dir, mira, ens anem d'aquí, perquè al final passava alguna cosa.
A quina zona has dit que era això?
Doncs mira, era zona de Begur.
Begur,
No diré concret per no...
No, perquè vosaltres, quan, per exemple, tu, en el teu cas concret, quan fas submarinisme, vas sempre a un lloc en concret o et reparteixes per Costa Catalana o...?
No, nosaltres ens movem per tot arreu.
D'acord.
Sempre i quan no podem, en zones concretes, per exemple, zona de banyistes, al port... tot això ho hem de respectar.
Clar, quan passa un caiac et pot donar un cop de rem, però suposo que és encara més perillós que passi una moto aquàtica o que passi una llanxa.
Sí, no, el que passa que no ens va donar amb el rem, em vas donar amb el caiac directament.
Ah, directament? Jo ara m'estava imaginant, dic, un cop pensava que era amb el rem, amb el caiac, directament amb el caiac.
No, ens va passar per sobre, però és que a part li vam advertir, era un noi anglès, per sort, doncs, ens defenem una miqueta bé en anglès i li vam explicar, mira, això no sé si t'ho han explicat, però està a 25 metres de distància i no feia cas fins que ens va passar per sobre.
Ja et dic jo que una vegada he agafat algun caiac i això no t'ho expliquen, eh?
Ja ho sé, ja.
Això no t'ho expliquen.
Jo vaig anar al lloc on els alquilaven i de més per advertir-los de dir, no, és que ens ha passat 5 caiacs per costat, a menys de 5 metres, però és que aquest ens ha donat.
Ja, ja, ja. És que això no t'ho expliquen, eh? Vull dir, et lloguen al càllac, però no et diuen, no, si veus una boia, vigila... O bé, jo ho sap, perquè jo sé que allà hi ha un submarinista, però no t'expliquen, has d'estar 25 metres... Això no t'ho expliquen, eh? No t'ho expliquen.
No expliquen res, la veritat.
És la pitjor situació que has tingut? Coneixes algú que hagi tingut una situació encara pitjor?
Sí, sí, el que passa que és una miqueta més dur. A veure, tinc un amic que sí que li va agafar un vaixell i li va tallar amb les hèlix del vaixell.
Sí.
Era de tamany gran, no era ni semirrígida ni tot això. I van ser uns quants punts a l'esquena i la cama gairebé s'escava.
Què dius?
Sí, sí.
Perquè era un vaixell gran? Era
era com una embarcació d'aquestes que són com recreatives,
sí,
però que són ja
grans.
Grans, sí.
I en aquest cas la imprudència va ser del vaixell, del teu amic, com va ser la imprudència? Que...
Sí, a veure, se suposa, això estem parlant de fa anys, però se suposa que van deixar com a l'automàtic.
D'acord.
I no estaven atents. Estaven com fent una esmorzada darrere, alguna cosa així, i ja et dic que el meu company com que estava cridant i de més, però no l'escoltant, i pam, i s'ho van emportar.
O sigui, almenys la sort que va tenir és que el van escoltar i el van poder agafar, no?
Sí, sí, sí.
Perquè
el
si no, en aquestes qüestions et quedes allà i tens un problema.
Sí, allà tens un problema. A part que va fer també algo que tampoc aconsellem nosaltres, que és anar sol, i clar, anava sol i menys mal que es van parar i el van agafar.
Hi ha molts submarinistes que van sols? Perquè no és gens aconsellable, això.
No, el que passa que a pesca submarina, a vegades, quan no trobes un company que t'acompanyi, perquè també depèn del nivell de cada pesca sub, al final cadascun tenim una apnea i tenim un nivell de pesca, doncs a vegades veus que no trobes el company i dius, mira, vull sortir i un cop no passa res i vaig sol. I és un error.
Ja. És un risc, innecessari, molt innecessari.
Sí.
Doncs, David Martínez, pescador submarí en aquest cas de la AS Neptuno, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i explicar-nos la teva experiència, molt amable.
No, un plaer, ha sigut un plaer, de veritat.
Ha estat nostres, gràcies. Bé, tu imagina't, Iolanda, que estàs fent submarinisme i et trobes tot això. Has explicat un parell de coses que suposo que són dues entre totes les que hi pot haver, eh?
Ens hem esgarrifat, no? Que gairebé li secciona la cama al seu company.
Imagina't.
Que també això el que ha dit, no es pot anar... O recomana no anar sol.
No, això és bàsic, eh? Anar a sol a fer submarinisme, ja sabeu, o snorkel, o quan te'n vas a fer snorkel tu solet, en funció de com, no és del tot aconsellable. No del tot. No és aconsellable. Iolanda Canales, escolta, moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment. Cuida't.
De seguida actualitzarem titulars aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra, i després de seguida rebrem el Carlos de Pinter amb una sorpresa, amb una organització que ajuda a la investigació contra el càncer. Parlem d'això, d'un cas personal que ha portat precisament a la fundació d'una associació que recapta, doncs, per la investigació d'un determinat tipus de càncer del cap, I parlem de les infraestructures ferroviàries. Tot això aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra. Por cierto, ¿tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? ¿No? Oye, pues no te preocupes, porque para eso está Legalitas. Con Legalitas cuentas con abogados expertos que te ayudan a solucionar los temas que no controlas. Mira, es muy fácil. Puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras, incluso 24 horas si es un tema urgente. Así que no lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Sephora. En Sephora celebramos a nuestras madres. Encuentra los mejores regalos y cofres. Carolina Herrera, Lancôme, Fenty y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 15% si te unes al programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Gustavo Santaolalla en directo en Barcelona. El maestro internacional de la composición actuará el 18 de julio en el Poble Español, en el marco del Alma Festival. Es el compositor de la música de la exitosa serie The Last of Us. Compra tus entradas en alma.festivalpedralbes.com.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de Cat Salut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 13 a 17 anys. 7 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors, visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja, vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
I ara què? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
No solo se trata de saber lo que pasa.
En la Comunidad Valenciana se puede solicitar desde hoy el bono para la cesta de la compra, una ayuda de la que se estima que podría beneficiar a unas 500.000 familias.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿De qué forma se puede pedir?
Es muy fácil. Atentos a esta página web, bonocesta.gva.es. Esa es la página en la que cualquier...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
En realidad no es una reforma de las pensiones, es una reforma de las cotizaciones laborales. Es una subida de impuestos.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries, de 2:45 del migdia, som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Hora d'actualitzar titulars de la jornada amb l'Iker Mons. Iker, com estàs? Bon migdia, benvingut.
Hola, bon migdia.
Com ho tenim, això?
Doncs mira, comencem parlant de Renfe, arran de la crisi de l'R2 Sud. Cubelles, Cunit i Calafell reclamant a l'empresa ferroviària un reforç per carretera mentre duri l'avaria. Els tres municipis també exigeixen a la Generalitat que implanti el bus express a Barcelona. Més demandes, Pimec exigeix establir ajuts directes i suspendre els impostos de les activitats afectades per la sequia. La patronal proposa la creació d'una taula d'aigua que inclogui totes les administracions i actors econòmics. D'altra banda, els bombers anticipen un estiu molt difícil i preparen reforços, sobretot aeris, per afrontar la campanya forestal. Enguany aquesta campanya s'avança del 15 a l'1 de juny i s'allarga fins al 30 de setembre. A més, des del primer dia ja es comptarà amb 176 nous bombers voluntaris. D'altra banda, a l'escola de policies ja s'ha expulsat a un dels seus aspirants a Guàrdia Urbana per presumptament fer tocaments a 3 alumnes. Els fets haurien tingut lloc durant la sessió de defensa personal que es duen a terme al centre. Ens traslladem a la costa perquè al Port de Barcelona s'aprova la remodelació i ampliació de l'aquàrium per més de 13 milions d'euros. L'objectiu és que la renovació estigui enllestida abans de la Copa Amèrica de vela a l'agost del 2024.
Perfecte, Iker. Escolta, moltíssimes gràcies. Que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment.
Cuida't. L'actualitat esportiva, mans i veu del José Luis Gil. José Luis, bon migdia, benvingut.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Bé, d'entrada tenim una notícia dolenta, mort Arsenio.
Arsenio Iglesias, qui va ser Arsenio Iglesias? Perquè, clar, ja estem...
Home, jo me'n recordo d'Arsenio Iglesias.
Vostè se'n recorda d'Arsenio Iglesias, jo me'n recordo d'Arsenio Iglesias.
Un mític
entrenador. És el pare del Superdeport. Quan la gent sent de parlar del Superdeport l'associa a Javier Irureta, però el pare de tot això és Arsenio Iglesias, que va ser el tècnic que va portar el Deportivo de la Coruña a primera divisió i que va protagonitzar dos moments de la història del Deportivo de la Coruña. Un, aquella famosa lliga i aquell famós penal fallat per Jukic, que hagués pogut valdre el títol de lliga pel conjunt gallec. I dos, la final de Copa, no la del centenariazo, sinó la primera final de Copa, aquella que juguen contra el València al Santiago Bernabéu, que s'ha de suspendre perquè va caure una tromba d'aigua mai vista al Bernabéu i que a la represa va guanyar el Deportivo de la Coruña 2-1 contra el València. Dues pàgines de la història del Depor contemporànies protagonitzades per aquest mític entrenador que ens ha deixat avui a l'edat de 92 anys. Descansi en pau el zorro d'Arteixo, el bruixo d'Arteixo, Arsenio Iglesias.
En altres qüestions és que estem de ressaca, no?
Veig un somriure a la seva cara de bat a bat i crec que
En funció per on em diguis.
Obeeix clarament aquest gran moment que està vivint el Girona. Girona 2, Mallorca 1... El Girona ara mateix és setè classificat de la Lliga.
Sí.
Què vol dir això? Doncs que...
caminem a Europa.
Un moment. Per anar a Europa, perquè el setè vagi a Europa, demà el Madrid ha de guanyar la final de Copa contra Osasuna. Llavors, cinquè i sisè de la Lliga jugarien l'Europa League i el setè, que ara mateix és el Girona, aniria a la Conference.
A mi, amb tots els respectes cap a l'Osasuna, és veritat que el Madrid no passa el seu millor moment. Cert, estic d'acord. Però tu creus que el Madrid es pot permetre el luxe de perdre una final de Copa? Home, si jo hagués d'apostar ara mateix... No, què diuen les cases d'apostes?
Les cases d'apostes diuen que és favorit al Madrid per la final de Copa. Molt favorit al Madrid.
Molt favorit.
La victòria d'Osasuna, que Osasuna aixeca el trofeu, que és com ho diuen a les cases d'apostes, es cotitza 5-1.
Home, 5-1. Per això, vull dir que quan les cases d'apostes posen això... És veritat. Sí.
Però...
sí.
Coses més rares s'han vist. Bueno,
cert.
Escolti, que no fugim d'estudi. El Girona, que podria anar a Europa. Com ho veu el president del Figeli?
Hem d'anar a poc, perquè lluitem contra grans clubs que tenen molta experiència en la lluita a Europa. Per tant, si nosaltres ens classifiquem per Europa, llavors jugues dijous i diumenge. I això no és gens fàcil, no? I això és un, com és lògic el Quique diu, que és una preocupació esportiva per competir les dues competicions a bon nivell.
Com diria aquell, alerta, que si juguem la Conference, juguem dijous la Conference i diumenge la Lliga. I hem de fer una plantilla que no sigui per anar jugant cada diumenge.
Acabo de quedar una mica frapat amb això, perquè és la primera vegada que un president d'un club posa peros a una classificació europea.
Sap què passa? Aviam, és que els peros són que hi ha molts equips de primera divisió que es troben amb una competició europea i la paeixen de manera fatal. Se'n recorda vostè del que li va passar l'Espanyol l'any que va jugar, l'última vegada que va jugar a competició europea, que és el que va passar? No hay más preguntas, su señoría. M'ho he fet venir per parlar del Sevilla 3, Espanyol 2. L'Espanyol continua amb 31 punts. 3 de la salvació. Sort que els altres resultats més o menys li beneficien. La no victòria del València, la derrota del Valladolid. El que és més preocupant hores d'ara és la lesió de Sergi Darder, que no va poder acabar el partit. O sigui que tot això ho hem d'analitzar també perquè la feblesa defensiva li continua passant factura al conjunt de Luis García. I el Barça què? Doncs miri, festa fins dimarts. La notícia en blaugrana d'avui és que Lamine Yamal, aquesta última promesa blaugrana, entra per primera vegada a una convocatòria del B. No tornarà a jugar amb el primer equip, perquè entre els compromisos del B i els compromisos europeus, doncs Lamine Yamal no el tornarem a veure amb el primer equip del Barça. I en plana poliesportiva, molt ràpid, dos quarts de 4 de la tarda, quarts de final, Copa del Rei d'handbol, Barça-Torrelavega, en directe a Esports Cope. Bueno, la seguirem, Esports Cope. Final a 8 de la Champions League d'hoquei, Barça 5, Barcelos 3. El Barça semifinal jugarà contra el Porto i en bàsquet el Madrid va tornar a guanyar la pista del Partizan, força el cinquè partit de la sèrie. Això vol dir que fins dimecres a la nit el Barça no sabrà el seu rival en semifinals en aquesta final a 4 de la Eurolliga.
José Luis, moltes gràcies.
Bon cap de setmana, senyor Cruz.
Igualment, José Luis, que tinguis un molt bon cap de setmana.
I sempre, sempre, lo mejor en lo personal.
Ja ho sap que sí, eh? Ja sabeu que amb José Luis Gil, Batllori, Joan Batllori i tot l'equip, doncs actualitzarem tota la informació esportiva de casa quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda a Esports Cope, aquí a Cope Catalunya i Andorra. De seguida rebem en aquest estudi el Carlos Rodríguez de Pinter i Pinter Gran per parlar d'una situació, millor dit, d'una fundació que ajuda, a més, arrelada en un cas personal força interessant. De seguida en parlem aquí a Cope Catalunya Andorra i després parlarem d'infraestructures ferroviàries. A migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope.
Este fin de semana
llegan los goles en tiempo de juego.
Desde la Cartuja en Sevilla,
vámonos pa la feria.
La final de la Copa del Rey.
¡Toma ya, bravo!
Real Madrid, Osasuna. El Madrid a por su vigésimo trofeo. El Osasuna busca su primera Copa del Rey.
Qué difícil es para usted.
Y además toda la Liga de Segunda y el domingo la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui rebem aquest estudi, com moltes altres vegades, a Carlos Rodríguez de Pinter. Com estàs, Carlos?
Pues mira, muy bien, y hoy venimos a visitaros.
No vienes solo, y hoy además venimos a hablar de una cosa, yo creo que muy, muy interesante.
Sí, por una causa solidaria, que es la investigación del cáncer de infantil,
ajá,
que colaboramos con el Valle Brón. Y Antonio Manzanares es el presidente, el que creó esta fundación, y yo creo que es bonito de que es hoy día, debido a esta enfermedad tan agresiva que nos encontramos, podamos conseguir que evitarla, ¿no? Pero yo creo que hay bastante progreso. Ayer salió también en el Hospital de San Pablo con un hospital de Sevilla. Uh-huh. Habían sacado también unas cédulas, que estas cédulas podían paliar las malignas de intestino.
Bueno, de hecho, la investigación del cáncer, afortunadamente, últimamente estamos teniendo muy buenas noticias, porque cada poco tiempo, relativamente, estamos viendo los frutos de muchos años de investigación y van saliendo avances importantísimos. Si me permites, Carlos, voy a presentar a Antonio Manzanares, el presidente de la FEDAM. ¿FEDAM? ¿Lo he dicho bien?
FADAM,
perdona. Sí.
Hola, buenos días.
Pues bienvenido, Antonio. Explícanos qué es la FEDAM y cuál es vuestro objetivo. ¿De dónde surge? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué sale todo?
Buenos días, muchas gracias por invitarnos a esta pequeña charla.
Un placer, hombre, los amigos de Carlos son nuestros amigos.
Aquí somos todos amigos.
Somos amigos todos.
La compensa muchos años.
Que nos mima mucho, Carlos.
Una gran persona, verdad. Bueno, pues todo sucedió a raíz de que nuestro hijo nació como un niño normal. El año 1998, a los 2 añicos, le diagnosticaron un tumor cerebral.
Sí.
En la fosa posterior, en la parte, o sea, hasta el cerebelo. Claro, un tumor maligno, encima era anaplásico, un tumor en el cual investigación cero, tratamientos entre comillas cero, es decir, lo único tratamiento que se puede hacer actualmente, que ya pasó ya casi 20 años, es primero la cirugía.
Ajá.
extirpar el tumor todo lo máximo que se pueda y aplicar radioterapia, porque incluso la quimioterapia no está catalogada ni hay ningún estudio que pueda afectar a lo que es el tumor, ¿no? Entonces sí. lo que hace prácticamente es la operación y radio. Tampoco te garantizan el 100%, es decir, ese tumor, al ser muy repetitivo, basta que a lo mejor pues, te radien una zona, salga el tumor o una célula de esta se desarrolle en otra parte del cerebro, ocupe la zona radiada y no se puede volver a radiar. Entonces ya es la muerte segura, tengo que decirlo. Entonces, pues decidimos fundar esta asociación para que otros padres, otros niños, pues no sufran lo que hemos sufrido nosotros, que ha sido francamente un calvario.
O sea, la asociación lo que busca es fomentar la investigación, ¿no?
Sí, sí, sí.
La investigación.
Prácticamente sí, ya veo muchos temas.
¿De esto cuánto tiempo hace? ¿Cuánto sí. ¿20 años me dices?
Pues mire, esto, el niño se fue en el 2004,
ajá,
2004, vale, 19 vale. años. Sí, sí, sí. Desde entonces, pues hemos conseguido, por ejemplo, la instalación de un acelerador lineal en el hospital de la Vall d'Hebron, que no había ninguno en Cataluña. ¿Sí? Solo habían uno en la Puerta de Hierro de Madrid y otro en el hospital domiciliario de Vigo, que ahí nos envían toda lo que es la zona norte y central de España, nos envían esta zona, porque es para son dos aparatos, claro, y de verdad, pues están totalmente colapsados. Y ahí es donde fuimos realmente al tratamiento este, que francamente le fue muy bien al niño, pero tuvimos la mala suerte que salió otro tumor y ya la cosa se complicó, ya fue nefasta.
Además, precisamente para este tipo de cuestiones, me comentabais que hoy viernes en Barberá tenéis un acto. Explícanos. Sí.
Esta noche, a las 9 de la noche, en el Nou Sarrons, aquí de Barberá de Vallès, tenemos un acto pues que en el cual pues intervendrán pues 6 humoristas que hacen monólogos y demás, entre ellos está Jordi LP, y pues todo lo que se recaude íntegramente va para el hospital de la Vall d'Hebron, como ha dicho nuestro amigo Carlos, para la investigación de tumores cerebrales.
Porque todas las donaciones que se hacen, Carlos,
al Vall d'Hebron
van directamente al Vall d'Hebron,
directamente al Vall d'Hebron,
¿no?
Al departamento de investigación, donde hay, digamos, unos doctores que están continuamente investigando y haciendo pruebas, y con ese dinero pues compran, por decir, ratones, compran medicamentos y ellos analizan medicamentos que pueden ser buenos.
Pues ya sabéis, tenemos hoy un acto en Barberá del Vallès. ¿Recordamos la hora, si te parece?
Sí, a las 21 horas.
¿Dónde?
En Nou Sarrons, en
el Polígono Santiga.
Polígono Santiga.
Barberá del Vallès.
En beneficio de investigación de este tipo de tumor cerebral, ya sabéis que todo lo que se recaude pues va directamente a la Vall d'Hebron. Pues Antonio Manzanares, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Carlos de Pinter y Pinter Gran, gracias. Es un detalle todavía mucho mejor el que nos has traído hoy todavía.
Nada, para vosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La luna que viví, la noche de San Juan, cuando te
després de tot el caos que estem vivint a la R2 Sud, després d'aquesta fallada de senyalització automàtica a Gavà que està afectant a tot el tram de R2 Sud, doncs ens podem tornar a plantejar un vell tema, i és les infraestructures ferroviàries. I la pregunta és, estan obsoletes? Crec que possiblement, com a mínim, cal allà un rentat de cara. Però què podem esperar de tot això? Parlem amb el professor d'Economia de la Universitat de Girona, el senyor Jordi Rossell, que el tenim al telèfon. Jordi, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Jordi. Igual jo sóc una mica agosarat, optimista, pots dir-me com vulguis, Jordi, però, ostres, a mi no em sembla que tinc, malgrat tot, no em sembla que a Catalunya tinguem una xarxa ferroviària dolenta.
És bastant millorable. Jo crec que el punt d'inici és que és bastant millorable. Potser fins i tot ens hem acostumat, no, a viure en aquest estat, però la xarxa és dolenta. És a dir, primer no fa falta parlar en tema d'extensió, no? Quan ara feia referència al tema de que arribi el tren a tot arreu o d'aquesta Catalunya buidada, que és com impensable a dia d'avui pensar que aquests quilòmetres de més s'acabaran fent, no? Quan sobretot el que tenim el problema és d'intentar solucionar el que tenim en l'actualitat.
Quan dius que és millorable, què tenim? És un problema de vies, és un problema d'instal·lacions? En què podria ser millorable la xarxa que tenim?
Sí, en tema de ferrocarrils hem de separar sempre dues coses, no? El qui és el gestor de la infraestructura i del qui és l'operador.
D'acord.
És a dir, la infraestructura és propietat d'un ens, no? Que en aquest cas la infraestructura ens referim a les vies i a les catenàries. Llavors hi ha una altra, que és en les que s'encarreguen les empreses que s'encarreguen de posar els trens. Què passa? Normalment això ha d'estar separat, no? El que ha de passar és que la propietat de la infraestructura d'aquestes vies i d'aquestes catenàries acostuma a recaure sobre el sector públic, i en aquest cas doncs, majoritàriament és Adif,
no? Correcte,
és de l'estat espanyol, mentre que ha d'haver-hi uns operadors que siguin els que s'encarreguin, no, de fer moure els trens per sobre d'aquesta infraestructura, que en aquest cas a Espanya la totalitat és Renfe en les vies d'Adif. El cas perquè s'entengui més fàcilment és el cas de l'alta velocitat. En el cas de l'alta velocitat, el que veiem és que el propietari d'aquesta infraestructura és Adif, però fixem-nos que des de fa poc el que tenim és que els operadors han canviat, no només a Renfe, no només abans dèiem AVE, per fer referència als trens de Renfe,
sí.
Però ara el que tenim és que tenim altres operadors que ens han entrat, no? WeGo, la nova italiana, doncs, Ivio també ha entrat. Per tant, el que tenim són diferents operadors que estan a sobre d'una mateixa infraestructura.
D'acord.
Aquest punt és important i és perquè la Unió Europea, no, el que implica, el que vol és que hi hagi aquesta liberalització, és que qualsevol operador pugui fer servir aquestes vies. Ha sigut beneficiosa la liberalització? Sí, i els usuaris ho sabran, no? Ara poden anar, doncs, sobretot al corredor Barcelona-Madrid, que és el que té més operadors, el que veiem és que el preu pel bitllet ha caigut.
Clar, la competitivitat molt... ajuda en tot això.
Ajuda. Per tant, aquesta és la primera història, no?, que sabem què passa. Llavors ens n'anem una miqueta al que serien els trens de rodalies i els de mitja distància. En aquest cas, el que tenim en el cas d'Espanya és que la totalitat de les vies de DIF estan operades per un sol operador, Renfe. És possible que hi hagin altres operadors? Sí. És desitjable? Jo tinc els meus dubtes, ja, perquè la situació és molt senzilla.
Sí.
Si ara amb un operador ja tenim bastants problemes, seria difícil de pensar que el fet que convivissin dos operadors impliqués una millora. Això no vol dir que hagi d'haver-hi sempre Renfe operant aquest servei, perquè poden passar moltes coses, però en qualsevol cas el que hi ha és aquesta separació, no? Tenim els operadors i tenim el gestor de la infraestructura.
Però en el cas, habitualment el problema acostuma a estar a la infraestructura, les averies de senyalització. Més que en els trens que s'espallen, són més la infraestructura que falla.
Exacte. Aquest és el punt, no? Per això volia fer aquesta incís previ, perquè el que sabem és, normalment, que sigui Renfe i Adif, que es tirin les culpes entre ells, no té gaire sentit, perquè, diguéssim, totes depenen del Ministeri de Foment, en aquest sentit. Però el que sí sabem és que majoritàriament els problemes venen de la infraestructura. Això vol dir que, si diguéssim, no, és que hem de treure Renfe i posar una altra operadora, bé, si la infraestructura continua sent aquesta, els problemes persistiran. Per tant, ara ja tenim identificat, o crec que la majoria dels problemes, i ara el que tenim amb la R2 és claríssim, no, el problema el tenim amb la infraestructura. Què s'ha de fer? Doncs això l'únic que hi ha és el tema de la inversió, no? Aquí el que hi ha hagut són uns plans que van començar sobretot des de l'any 2007, que havia hagut les grans inversions que s'havien promès amb Zapatero, que no van arribar, ja sigui perquè no es va voler, ja sigui perquè va venir la crisi econòmica, però a dia d'avui torna a haver-hi sobre la taula un nou pla que s'ha de veure si s'acaba portant a terme. Però el que sí que sabem és que portem uns 20 anys de retard, juntament amb el que això es va degradant, i això és el que porta que un problema com el que hi ha hagut en aquest cas a Gavà, doncs, duri tant i porta una incidència tan gran.
Vull dir, estem parlant llavors d'una infraestructura que necessita una renovació per els anys d'inversió que no s'han fet. Penso que urgent, no? Seria una inversió urgent de renovació, possiblement.
Totalment, perquè el que tenim és tenim un problema ara quan que estem ja a les portes d'unes campanyes de les municipals, no? I que Barcelona normalment doncs s'emporta bona part del debat. En temes de mobilitat a dins de Barcelona pot haver-hi un cert debat, però el transport públic funciona. El transport públic, el metro, autobús, majoritàriament, funciona molt bé i els usuaris estan satisfets. El problema és el tema d'accés a Barcelona, no? Tots aquells que viuen a la primera, segona i fins i tot tercera corona metropolitana, que la via de transport públic majoritària és el tren, és aquí on està havent-hi tots els problemes.
Doncs, senyor Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona, escolta, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions, aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
res a vosaltres i que aquests problemes es vagin minimitzant. I m'hagueu de trucar menys per un problema com aquest.
Em sembla que no serà el cas, però bé, tant de bo tinguis tota la raó del món. Jordi, una abraçada, gràcies.
A vosaltres, adéu.
Adéu. I ara parlarem de cinema, però abans, un petit consell. ¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana con las cápsulas ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50, 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 6,50, 51, 52, 53. Y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 6,50, 51, 52, 53. Parlem de cinema, parlem de les recuperacions de cara al cap de setmana de cinema amb un cinema que menja coses que ni els propis crítics de cinema. Si vosaltres busqueu un crític de cinema d'aquests supergafapasta que diu que veu pel·lícules tailandeses doblades al Cherokee, Taisan cauen molt més enllà. Ell se les menja amb patates. Cada matí veu 3 d'aquestes només per esmorzar. Taisan Cao, benvingut.
A vegades. Estic a dieta, a vegades.
A dieta.
Sí.
Per empatxo.
Sí. Mira, avui et porto molt de contingut.
I, endavant.
Comentar-te per sobre, només per sobre, algunes de les novetats. Bueno, continuaré en castellà. Mira,
me hace muchas gracias estos bueno, cambios de idiomas que me hace fantástico.
Si vols que ho faci en anglès, ho faci en
anglès. No, como tú quieras. No, escoges, y a mí me, como te apetezca. El caso es lo que tengas que decir que lo puedas expresar.
Comunicació.
Bien. El idioma no importa.
Comunicació.
Correcte.
Bueno, doncs mira, deciros a todos que ya tenemos oficialmente declarada la segunda temporada de Sandman en Netflix.
Ah.
Una serie de corte fantástico, fantástica, precisamente, muy buena, con un muy buen nivel, basada en los cómics escritos por Neil Gaiman.
¿Sabes qué serie esperaba que iban a sacar ya la segunda temporada?
¿Cuál?
Miércoles. Yo me la esperaba para allá, pero después del éxito que tuvo.
Sí, curiosamente. Y con Sandman pasa lo mismo. Es una serie que ha tenido muchísimo éxito y la gente estaba esperando y han tardado en decir que habría confirmada una segunda temporada.
Pues mira, habrá.
Supongo que a partir de mediados de este año o finales de este año empezarán el rodaje. O sea, que de aquí a que salga todavía tardará un poquito.
Hombre, ten en cuenta que está por en medio de la huelga de guionistas. Sí. Hay un follón ahí importante.
La segunda, fíjate que no tengo yo ni guión.
No, ya, es que, en fin.
La segunda temporada que sí que ya se puede ver y ya podéis ver el primer capítulo de la segunda temporada en HBO es la de From, una serie de la que por aquí también hablé, ¿lo recuerdas?
Sí.
Que dije que era un calco de Lost, pues la segunda temporada empieza con más de lo mismo. O sea, el segundo episodio es, seguimos planteando más misterios y pasan más cosas inexplicables, pero no explicamos nada. O sea,
a mí este tipo de series me da mucha rabia.
Cabezonería.
Me da mucha rabia este tipo de series. Ya Lost en principio me enganchó, pero sí. Luego acabó como el rosero de la aurora, aquello que no te enteras de nada.
Sí, sí.
Esto igual, pero... Está bien que se presenten misterios, pero sí. Resolverlos, dejarlos todos ahí...
No, pues no te digo yo, que la estoy viendo.
Pues es que, en fin, yo me permito el lujo segundo capítulo dejarlo ya.
Lo que podéis hacer, os recomiendo, es dejar que salga toda la segunda temporada y luego verla del tirón, porque esto es insufrible, ¿eh? Es un patí.
Y
en tercer y último lugar, decir que también en HBO tenemos el estreno de una temporada que, bueno, me empieza... A mí no me acaba de convencer demasiado, pero la comentaré más ampliamente otro día. Es como Pollo sin Cabeza, una serie producida por Alex de la Iglesia y su señora esposa, o al revés, o Carolina Bang y su señor esposo Alex de la Iglesia, que es una comedia que nos explica la vida de un fichador de fútbol,
Ajá.
un manager de fútbol, una persona que se encarga de los fichajes de futbolistas, que, bueno, pues parece ser que están en boga las comedias basadas en el mundo del fútbol, ¿no? Tenemos la muy famosa Ted Lasso en Apple y ahora, pues, por el mismo terreno, pero en versión española, pues... esta serie, bueno. Pollo sin cabeza, que además cuenta con algunos de los mismos protagonistas que Machos Alfa, y además incluso algunos de los decorados son los mismos, porque si veis la casa de uno de los futbolistas, es la casa de Machos Alfa, o sea que si la ves tienes, o sea,
el argumento
de...
es eso, o sea, va sobre humor basado en el,
sí,
en jugadores de
en el mundo del fútbol, con guión de Jorge Valdano, ojo.
Ah, sí.
Sí.
Vaya, ya, lo que tenía como filósofo, que, no como humorista.
Que hace un cameo.
Bueno, está bien.
Bueno, eso que tiene el pool de empleo.
Bueno, y cuestiones de práctica, ¿qué me traes?
Serias. Vamos a ponernos muy serios, pero serísimos, o sea, excesivamente serios tal vez. Nos vamos a Filmin y te voy a hablar de una película fantástica cuyo título original es Soft and Quiet, digamos que sería como blando y tranquilo, o sí, suave y tranquilo, pero que han traducido al castellano como El Club del Odio.
Yo soy profesora en el colegio y hasta ahora creo que la revista va bien encaminada, pero deberíamos tener cuidado con el primer ejemplo, porque queremos conectar con un público más general. No podemos ir demasiado rápido, ¿vale? Dóciles.
Estamos hablando de... ¿revistas? ¿De editores? De,
No.
¿De argumentos y mundos del periodismo?
Te explico. Esta es una película que ya se pudo ver en el Festival de Terror el Festival de Cine de Terror de Molines de Rey.
Sí.
Y que dura 90 minutos, vaya pedazo de 90 minutos. Es el debut tras las cámaras de una señorita que se llama Beth de Araujo, que en una película en tiempo real y en un plano secuencia nos explica las reuniones sociales que hacen un grupo de mujeres blancas entre los 25 y 55 años en una parroquia, y el club social de estas señoritas se llama Las Hijas de la Unión Aria. ¿Por dónde crees que van los tiros?
Hombre, esto me huele a nacionalsocialismo, ¿no?
Pues
época racista de nacionalsocialismo.
Te huele bien, pero sucede en la actualidad. Ahora mismo, la película está publicitada como un grupo de mujeres de ultraderecha, no lo dicen directamente, pero se supone que están un poco influenciadas por las ideas de Donald Trump, pues se reúnen y van soltando perlas como: deberíamos insultar a los sudacas y a los negros delante de sus hijos para que estos se avergüencen de sus raíces. O, por ejemplo, ¿en quién se va a fijar un hombre? ¿En una mujer como yo, atractiva y blanca, o en una ballena negra?
¿En serio?
Sí, en serio. Y es una película muy mal rollera porque...
¿Va de este palo la película?
Sí, va de este palo. Y estas mujeres, claro, si no hablan, pues... digo que es mal rollera porque si no hablan, si están calladitas y tú no sabes cómo son, pues cuando dicen, bueno, pues es que a mí me gustan mucho los niños, yo trabajo de profesora...
Digamos,
pues,
que la fachada es clara, fachada amable.
Son mujeres normales, que podían ser tu vecina, podían ser una amiga tuya, o podía ser incluso una familiar, o tu mujer, tu esposa. Son mujeres aparentemente normales, pero claro, cuando empiezan a hablar, pues...
ya, se les ve...
sube el precio del pan.
Un plumero racista.
Pero ojo, porque
tremendo.
Es que se reúnen en una parroquia, el cura las escucha y les dice: no, esto aquí no, esto yo no lo consiento, no lo tolero, iros a vuestra casa. Y dicen: bueno, pues nos vamos a mi casa a tomar unos vinos y a seguir con estas cosas. Pero, ya sabes, se van a una tienda de licores, compran alcohol y la cosa se les va de las manos. La cosa se les va de las manos. Y ya te digo, es una película dura,
caray,
que te deja con mal cuerpo.
Bueno, pues ahí están las recomendaciones, hoy muy basado en la historia.
Me olvidaba decirte que la podéis ver en Amazon Prime o incluso la podéis ver en YouTube gratis.
Pues que veas, ahí está la cosa. Taisan Kau, muchísimas gracias.
A ti, José Miguel.
Cuídese usted. Y por cierto, rejuvenecer, verse mejor, es muy importante para todos. La autoestima cuenta más de lo que nos pensamos. Si además quieres conseguirlo sin estridencias, conservando la armonía facial, no dudes en pedir una visita informativa personalmente con la doctora Torrejón, que te hará un estudio de lo que necesitas y te dará un presupuesto que puedes financiar sin ningún tipo de interés. 93 414 36 31.